Dissabte 17 de novembre, a partir de les 7 de la tarda, el violinista Francisco Gimeno, acompanyat de Chico Tanaka al piano, interpretaran obres de Boraz, Bartók, Debussy o Falla i també estrenaran dues obres del santcugatenc David Bozzo. Amb ell hem volgut parlar de Adagio i Fuga i de L'inspiració d'un ange, Chansons sans paroles i Chansons à la mer. Molt bon dia, David.
Bon dia.
Parla'ns d'aquestes obres.
L'inspiració d'un àngel, bueno, t'ho dic en català, l'inspiració d'un àngel...
Sí, que m'ha costat el meu, eh? Sí, he hagut de fer el canvi aquest estrany.
Toquen dues hores, en realitat són cinc cançons petites, de dos minuts màxim de duració per violí piano, senzilletes, tonals, boniques, no té més. Toquen dues d'aquestes obres, perquè per programa no poden tocar tot. Són cinc obres que m'ha dit ara l'editorial Clivis, que ha de sortir en breu ja l'edició, i bueno, poca cosa més a dir d'això. I de la Gi Fuga és un encàrrec que em va fer el violinista Francisco Gimeno, que amb la seva pianista que tenia a Londres, al final s'han separat, llavors aquí m'ha hagut d'agafar la Chico Tanaka per pels concerts. És una obreta de 7 minuts amb un començament molt, diguem, impressionista, vale, tirant a Debussy inclòs, que és l'Adagio, i la segona part, que és una fuga que agafa la melodia de l'Adagio i el desenvolupa quasi atonalment, o sigui, és un canvi tal, per tornar cap al final. Bueno, estic desvetllant al final, no? Però, per tornar al final un altre cop a l'impressionisme inicial amb la mateixa melodia.
Amb aquest violinista, el Francisco Gimeno, ja has treballat en altres ocasions. De fet, t'ha acompanyat en la teva trajectòria en diverses ocasions, amb composicions pròpies. Ara en parlarem, però abans de tot, deixa'm anar més lluny. Com comença tot això? Tu vas començar a estudiar de forma oficial o professional una mica més tard del que normalment se sol estudiar, no?
Sí, jo vaig començar de petit amb aquí Sant Cugat, amb Carme Talleda, és arxiconeguda, sí, en el món local, fent música, fent violí i de més, i em va arribar un punt de la meva vida que vaig decidir si m'agrada la música i el que vull fer és música, per què no dedicar-me? Sí. I ara, bastant gran, quan hi vaig decidir, ja tenia 20 anys, que normalment, pues, era més jove, bueno, ja tenia 20 anys, i me'n vaig anar a Barcelona, al Conservatori de Barcelona, al Bruc, a fer violí, i claure'm el grau professional de música en violí. Després, quan vaig acabar, vaig dir, vull continuar el violí o vull fer alguna cosa més? Ja havia provat una mica la composició, ja em tirava, saps? I dius, m'agrada això, i parlant amb un professor d'allà, em va recomanar, diu, primer de tot, marxar de Catalunya.
Ostres.
Sí, no, hi ha altres raons, que també és una mica sortir del... Sona malament, però sortir del provincianisme que tenim. O sigui, quan un estudia aquí, es queda aquí, al final només veu-ho de
casa. No veu altres coses, no?
I jo vaig anar a Castelló a estudiar composició amb el mestre Ferrer Ferran, que puc donar-li tranquil·lament la consideració de mestre, perquè és un atxa, el puc considerar un molt bon amic. I realment ha sortit de provincianisme, veus un altre món. A més, a València, amb el món de les bandes, és increïble el que tenen allà, és un patrimoni impressionant. Els hauríem d'envejar moltíssim en aquest aspecte. I vaig estudiar en composició allà, llavors, fins al juny, que em vaig llicenciar allà.
Has estat 5 anys o així, no? Allà?
Vaig estar 5 anys, que són al superior, i després vaig dedicar un any més pel treball de fi de carrera, per fer-lo en calma, per poder llegir bé tots els llibres de la bibliografia.
Però la teva relació amb Sant Cugat mai està, o sigui, ha estat constant en aquests, sí, anys. No t'has anat allà i has desaparegut.
No, vaig anar allà, vaig desaparèixer, tornava cada setmana a fer classes a l'escola de Carme Tallada, que des del 2003 estava allà.
I a part, també hem de parlar de la teva tasca amb l'orgue del monestir, un fantàstic instrument que tenim aquí a la ciutat, un patrimoni impressionant, que a més et ve de família.
Sí, el meu pare toca l'orgue al monestir i jo hi toco a casament, bueno, ja els ajudo també quan m'ho demanen, lògicament. I tinc la sort que de tant en tant em deixen anar alguna tarda a fer, com dic jo, espantar les rates del monestir.
Jo sempre dic que la gent no sap prou en què consisteix un orgue i la complexitat. Qualsevol instrument té complexitat, però la complexitat mental que necessita un orgue, com a mínim, parlant des de la ignorància, David?
Bueno, Compact, sí. Això de, reconec això que és difícil.
Això de tocar amb els peus i amb les mans i dos teclats a les mans i diferents freqüències totalment diferents. Tantíssimes...
Bueno, és com una orquestra, en el fons, no té més.
Sí, clar, però tocat per una persona.
Sí, bueno, és estar pendent, és com un director, i ara en aquest punt ha d'entrar, per exemple, en una orquestra, i aquest punt el director ha d'estar atent, i en aquest punt ha d'entrar les trompetes, no ha d'entrar, doncs en aquest cas has d'estar atent, fica el registre de trompeta, o l'altre és un piano.
Registres, tal...
És un piano amb un teclat més que els dels peus.
Hi ha moltíssim teclat. A més, molt, molt curiós, així de fusta i tal. La veritat és que és artesanal i, a més, aquí amb una ubicació tan especial com és el monestir, doncs encara millor. Sí. Continuem amb la teva trajectòria de violinista. Sí. Per què el violí, per cert?
T'acabo
d'enganxar.
Sí, no ho sé, no t'ho sabria dir. O sigui, jo me'n recordo de quan vaig començar a estudiar música, al cap d'uns mesos ja quan et fan decidir, has de tocar un instrument, què vols? Em diuen, aquí a l'escola fèiem piano, fèiem guitarra, fèiem violí, fèiem flauta, em sembla. I vaig dir, no tinc ni idea. Literalment, o sigui, jo tenia 6 anys, vaig dir, no tinc ni idea. Bueno, em va dir, bueno, pensa tu, t'estiguet un parell de setmanes i tu vas pensant. I estava un dia i dius, mira, farem violí. I vaig dir, farem violí, com podia haver dit, tocarem la gralla. I aquí estem. Després de tenir 6 anys, ja en tinc 32, doncs pots comptar.
Continues amb el violí enganxat.
Amb el violí enganxat.
Però després t'ha interessat anar un pas més enllà, que és el pas de la composició, que entenc, d'intèrpret a compositor, no tothom fa aquest pas. No, i a tu t'ha interessat, i de fet, com explicaves abans, vas anar fins a Castelló per graduar-te, no?
Vaig anar fins a Castelló i amb la composició ja hi havia estat abans. Jo ja m'he assentat a l'ordinador amb els programes d'escriptura musicals i feia mis pinitos. Coses que ara m'ho escolto i dic, que curra era, saps? Si encara conservo algun arxiu i dic, ostres, era... Però bueno, és els pinitos, a partir d'allà va pujant el gusanito, saps? El mateix que amb el violí. Quan fas un concert, primer serà un desastre, i després fas un segon, i dius, va entrant un gusanito amb la composició del mateix. Quan comença i fas una, i dius, està bé, t'agrada, a més, és una espècie d'ego intern, t'agrada, fas una altra, i al final dius, vull fer-ho.
I en què t'inspires? O és aprovant diferents sonoritats, diferents...
Ah, és la pregunta més difícil que em podies fer.
Ostres.
T'ho dic en sèrio, és la pregunta més difícil que em podies fer. En què m'inspiro?
O com ho fas? És metòdic, pràctic o simplement d'inspiració?
Hi ha una mica de tot. Mal els hi pesi en algunes persones, vale? Hi ha mètode, hi ha estones assegut a un piano, anar provant, hi ha estones d'estar amb un paper en blanc, anar provant, i hi ha inspiració sí o sí. I jo, aquests que diuen... No, la música, això, la inspiració és mentida. No, hi ha inspiració. Com a mínim, amb la meva música hi és.
Per exemple, aquestes dues que podrem veure a Sant Cugat, què ens pots explicar d'elles? Venies de, no sé, de veure una pel·lícula que
no,
venia...
No, mira...
és molt utòpic tot això,
sí,
eh?
No, mira, en aquestes dues podem tenir, per exemple, les dues vessants. L'Adagio i Fuga es pot dir no té inspiració, o sigui, és una obra de mètode, pràcticament... L'Adagio potser sí que és una mica més inspirat, que vas provant i busques aquell momentet, però la fuga és pur un mètode, més estic...
Ja l'estaves buscant.
Sí, a més poso en pràctica, o començo a posar en pràctica uns petits punts d'una nova fuga que estic desenvolupant, coses més tècniques. I la inspiració d'un àngel, que totes les 5 cançons, la inspiració són 5 moments. I que això sí que són moments d'inspiració. O sigui, per exemple, la cançó de la mer va ser inspirada precisament mirant al mar, tornant de Castelló amb l'Euromet. I t'ho dic en sèrio, va ser el moment màgic.
I et va venir al cap.
Sí, sí, va començar a sortir soleta. Quan vaig arribar, anava cap a l'escola, quan vaig arribar vaig tenir la sort que me'n va fallar l'alumne. Bueno, ho sento, no vaig tenir sort. Però sí que en el fons va ser una petita sort, perquè em vaig poder seure un moment al piano i el que havia anat sorgint durant el trajecte, poder-ho passar al piano, en paper pautat, jo quan vaig arribar a casa ho vaig passar net.
I d'aquí ha sortit. I tu que ets intèrpret, també ets músic, escoltar les teves i sentir les teves composicions interpretades per altre violinista, com per exemple el Francisco Jiménez i la pianista, la Chico Tanaka, què?
És tensió. És molta, molta, molta i molta tensió, pura i dura, perquè mai sentiràs el que tu vols sentir. I és un problema, eh? Sí que et sents content, has realitzat el teu treball, veus que el toquen i veus que després al públic li agrada i que t'aplaudeixen la teva música, però és un moment de molta tensió quan estàs assegut entre el públic i vas, o estàs a l'assaig mateix i vas sentint com el que van tocant i dius, això jo no ho faria així, això tal, però clar, és la seva interpretació. I és molta tensió.
És dur.
És molt tens. Massa.
Tu dic que amb el Francisco ja has col·laborat en diferents... Sí. I ja ha tocat peces teves.
Amb el Francisco el vaig conèixer a Castelló, tot i que ell viu a Londres. El vaig conèixer a Castelló, que estava en una orquestra d'allà, on jo hi vaig col·laborar un parell de temporades. I vam menjar una petita relació que ens ha portat a fer un quartet de corda, a diverses hores per violí i piano. Estem treballant en un concert per violí i orquestra, que en el primer moment ja està acabat, una mica el projecte està un pèl parat, i esperem, ara vull tornar a engegar, i si aconseguim engegar-lo i posar-lo en marxa, i estrenar-lo a casa. És una cosa, un petit repte que tinc, que és poder estrenar per fi una obra a casa, o sigui, a Catalunya. Saps? És complicat, diu, nadie es profeta en su tierra, saps? Però bueno.
Ara estem parlant del món clàssic, de la música clàssica, però tens un altre vessant que des del meu punt de vista és com totalment extrem, que és la teva participació en una formació santcugatenca com és The Bleeding Sun, que és de hard rock simfònic, gòtic...
És heavy metal.
Heavy metal.
Metal simfònic, deixem-ho metal simfònic.
És com molt radical. Escoltem-ho. Com va començar?
Va començar, jo hauria de tenir, no sabria dir-te l'edat, no sé, uns 17 anys, 17, 18 anys, en un local a Rubí em van presentar un noi que és de Costa Rica, que se'n va tornar allà, o sigui, el vaig veure fa poc, però sí, va venir aquí, i em van presentar un noi, i em va dir, ah, toques el violí, diu, vine que tinc un grup, jo ja escoltava una mica aquesta música, diu, vine que tinc un grup, i ens agradaria tenir un violí i tal. I va començar així, i vaig dir, vale, saps? I al final, i després quan em van sentir tocar el teclat, un dia van dir, t'agradaria també tocar el teclat? I a partir d'aquí, jo hauria tenir uns 18 anys, una cosa així. Llavors al cap de dos, ell va haver de tornar-se a Costa Rica, el grup es va desfer, però bueno, alguns vam continuar, vam formar The Bleeding Sun, i fins avui.
Fins avui, que com composeu tots junts al local d'assaig?
Sí, és un treball, és una forma de treballar diferent a la clàssica. O sigui, a la clàssica jo estic completament sol, amb el meu estudi, amb el meu piano,
amb la partitura,
amb la meva partitura, amb el meu programa d'escriptura, amb el meu cafetó, el whisky. No, el whisky no. I amb ells és una forma de treball diferent, estem tots junts al local, composem junts, un porta una melodia, bueno, el que se'n diu un riff, uns entre dos l'anem transformant, l'adaptem, en busquem un altre, és un treball conjunt.
Amb gent autodidacta.
Sí, això reconec que és el més difícil, espero que no ho sentin.
És el més difícil per tu.
Sí, és més difícil perquè...
I més com a compositor.
A mi... Jo m'haig d'adaptar amb ells amb la forma, clar, hi ha coses que tècniques que jo no els hi puc dir, perquè no les entenen. Llavors vaig a fer valdre la meva venda de professor per fer-los entendre el que vull.
I què ens diries, des de la teva vessant d'estudiós, de professional de la música, com hem de mirar aquest tipus de música, aquest heavy metal, per a aquells que els hi costa entrar?
Com vulgui.
Perquè hi ha molta gent que diu, igual que molta gent diu, el hip-hop no és música, o aquest tipus d'aquest estil musical, hi ha molta gent que no el troba música. Tu hi trobes partitura allà.
Sí, no, hi ha música, inclús hi ha, per exemple, en un grup, seu Cannibal Corpse, que és un grup de death metal potent, molt potent, que tu escoltes el seu riff i hi ha completament tot el que és la, tots els cromatismes possibles. O sigui, és una música molt rica harmònicament. El problema és que quan tens un tio amb un micro cridant i tens dos tios més amb una guitarra que
l'estan destrossant,
que no és una guitarra convencional, això et xoca. Xoca. Però de fet, bueno, si tu escoltes el Leading Sun, hi ha unes parts de veus melòdiques, hi ha parts de veus guturals, diguem, que són les que criden, hi ha parts de solos de guitarra, hi ha de tot, o sigui, inclús hi ha solos de violí, hi ha solos.
Mm-hmm. I heu enregistrat diferents discos, diferents EPs, o sigui, mm-hmm, que heu fet cosetes, i un concert de violí clàssic, d'una obra de les teves, de les que composes, i un concert amb aquesta formació.
Sí. De fet, he tingut dies que he fet dos concerts. Un de violí, sortir corrents, canviar-me el cotxe.
Clar, perquè ho pots compaginar, perquè normalment els de violí són a les 7 de la tarda.
Sí, jo me'n recordo que va ser farà 3 o 4 anys, tenia un concert a l'Aula Magna de violí, i mentre anàvem, em portaven, mentre anàvem cap a Badalona, que teníem un concert amb el grup allà, jo estava al cotxe, anava traient els pantalons, posant-me els altres, traient-me la camisa, posant-me la samarreta, o sigui, anar-me canviant el cotxe, vaig arribar just a temps per començar l'altre concert. Va ser un rere l'altre, una mica estressant, però bé, no?
I després tens Le Romantic Macabre, que és un projecte que fas que estàs amb sí, el teu germà, que és electrònica.
Sí, és un projecte d'estudi de el que és EBM, és Electric Body Music, que és, diguéssim, el que són els punts de discoteques gòtiques i tal. És, però, bueno, és, però també m'agrada la música aquesta perquè bàsicament és un... És música electrònica, però més amb melodia, o sigui que no és música xumba-xumba de discoteca, saps? O sigui, és, hi ha una melodia, a més el que fa la música sobretot sóc jo, i sempre busco això, una melodia. També una mica el treball com de Leading Sun, un riff amb un baix, però bé.
I per últim, per acabar-ho d'adobar, tens altre projecte, entre molts altres que no hem parlat, a Evia, amb una companya teva del conservatori, veritat?
No? És el conservatori, és un exalumne.
Ah, és un exalumne, és cert.
És un exalumne, de la qual estic molt i molt i molt orgullós. O sigui, és la Eva Santos, és una... La vaig conèixer fent violí amb mi, ella estudiava violí amb mi, a la Carme Talleda, també feia piano amb Carme Talleda. Doncs a poc anàvem tocant, jo com que també toco una mica el piano, doncs acompanyo els meus alumnes i lògicament doncs l'acompanyava ella. I després un dia vam decidir amb una companya també de piano d'ella i una dona de violí, vam dir, escolta, muntem un trio estable i fem alguna cosa, fem la classe de violí més interessant. Va dir, vale. Hem començat a tocar més assiduament, d'aquí també doncs quedàvem per assajar i de més, va sortir una amistat, un pas completament lògic, tantes hores junts tocant i tocant i tocant i tocant, doncs al final sorgeix una gran amistat. I un dia formalment li vaig dir, escolta, estem tocant tant junts, busquem concerts, muntem bé un repertori. Va dir, perfecte, cap problema, anem-hi. Es va llançar a la piscina, ara l'estic també apretant, saps? Però sí, és una exalumna que dic, em sento molt orgullós i molt content de poder comptar amb ella, perquè a més l'estic apretant quan ella està acabant el doctorat en neurociència a l'autònoma i està amb experiments i de més que ara
i
mateix
amb el violí i amb el piano.
Sí, sí, continua amb mi violí a més i això, ara ella ha estat 2 setmanes, ha estat una setmana a Canadà i als Estats Units amb un congrés, ha tornat aquí, ja tenim el dia del concert, l'estic apretant i no tinc cap problema, al contrari.
Per cert, quan teniu un concert
el
recent?
10 de novembre.
El 10 de novembre.
Tinc un novembre completet.
A on?
A Valldoreix, a la Nau de Cultura.
Mm-hmm. Doncs tenim, com deies, un novembre ple de David Bozzo, a més al 100%, perquè tenim l'estrena de dues obres teves aquí a l'Aula Magna, al teu poble, a la teva ciutat. Sí. Doncs David, moltes gràcies per venir a Cuba.cat i parlar-nos de la teva trajectòria i de tu, al cap i a la fi, i res, t'anirem seguint el fil del teu camí.
Gràcies a vosaltres.